El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Ministeri de Sanitat ha plantejat la retirada de les mascaretes al transport públic d'aquí una setmana, el 7 de febrer. Amb aquesta mesura, aquest element de protecció només serà obligatori als espais sanitaris, com per exemple als CAPs, als hospitals o a les farmàcies, entre d'altres. Però què vol dir aquesta mesura? Podem dir que la pandèmia s'ha acabat? Podem passar del tot pàgina del coronavirus i les seves conseqüències? En volem parlar aquesta hora amb el doctor Salvador Massí, professor de la UOC, investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
Feia molts dies, que no parlàvem amb doctor Massí, però es nota que, si més no, la incidència ha anat de baixada, però sí que en el moment de veure que retiraven aquestes mascaretes del transport públic, se'ns plantejava si era una mesura que ja tocava, si havíem anat tard o no, perquè hi havia tot un debat ciutadà, no?, de si ens havíem esperat massa per aquesta retirada de les mascaretes.
A veure, les mascaretes tenen una utilitat, és claríssim. Funciona molt bé no només per reduir el contagi de Covid, sinó de moltes altres malalties respiratòries. I en una època com estem ara, en ple pic de grip, de refredats i de Covid, que també n'hi ha encara, doncs tenen la seva utilitat. Ara tenen la utilitat si es fan servir bé. I el problema és que amb el tema del transport públic és molt difícil obligar o controlar que la gent ho compleixi. Per tant, el que has de fer és convèncer que això té una utilitat. I si no es fa res més, si no es fa cap mena de control i hi ha aquesta idea de que la pandèmia s'ha acabat, doncs és molt difícil realment que això tingui una utilitat pràctica. Per tant, a veure, jo si pogués la deixaria, la mascareta, però per tota la vida. Perquè si us en recordeu, abans de la pandèmia, quan venien turistes xinesos portant la mascareta i ens en reien tots, doncs això és una cosa que és molt útil, com us deia, per prevenció de malalties respiratòries. Si poguéssim tenir aquest costum, si poguéssim tenir aquesta capacitat de fer-ho, doncs fantàstic, però com que ens costa molt el de la mascareta, doncs entenc que estigui passant això, que ho estiguin traient, sí.
Clar, aquí hauria de ser una mesura universal, s'han d'establir recomanacions per determinats perfils ciutadans, què és el que convindria fer?
Bé, aquesta és una mica la qüestió. Com ho fas perquè es compleixi? O sigui, sobretot és el que deia abans, com que obligar és molt difícil, el que hem de fer és convèncer. I llavors, com fas que les normes sobre la mascareta tinguin un sentit? Perquè tal com estan ara no tenen cap sentit, per tant la gent no les segueix, que és al final és el problema. Sí que és molt cert, per exemple, que el que dius, que hi ha gent que són població de risc, són els que tenen més probabilitats d'acabar amb casos greus de Covid o d'altres malalties, de grip, per exemple. Per tant, aquests se'ls recomanaria més. Jo, si fos una persona de més de 60 anys, per exemple, la portaria sempre que hi hagués aglomeracions o només el transport públic. Ara, com més fer pedagogia, més que no imposar o tenir normes com les que tenim ara, que no estan massa ben explicades ni està massa clar perquè ho fem.
I com hauria de ser aquesta mascareta? Perquè entenc que aquest és un altre tema, perquè al final ens hem acostumat a aquesta mascareta quirúrgica. Jo l'altre dia pensava, quan la traia de la butxaca per, no sé si era per pujar o per entrar a la farmàcia, dic, quants dies fa que carrego aquesta mascareta amunt i avall i que la tinc a la butxaca de la jaqueta? Clar, entenc que fent-la servir d'aquesta manera, segurament ja ni aquesta barrera de protecció tenim, no?
És això, és el problema. Si tenim una norma i no es fa ben feta i ni tan sols li prestem gaire atenció, la veritat, doncs més val eliminar-la i eliminar l'estrès que ens representa això ara. Si es pogués fer bé, fantàstic. És el que dius, la mascareta hem de respectar-la com el que és, la mascareta té una funció i va bé si es tracta bé, no? És la idea de mascaretes quirúrgiques, per exemple, sí, però renovar-les al cap de cada dia, com a mínim, millor encara si pots tenir les FFP2. Són coses que, clar, si comencem a no fer gaire cas, a portar la mascareta mal posada, a tenir-la una setmana dintre a la butxaca, clar, tot això va sumant a resultats, doncs això, que al final quin impacte real té mantenir les mascaretes avui en dia, tal costen les coses, doncs si es fa així, segurament poc, per tant, més val la pena doncs, ja passar la pàgina i intentar fer el control d'una altra manera.
Clar, aquí hi ha una altra qüestió, per dir-ho d'alguna manera, és que ara aquestes mascaretes, on sí que quedaran, és en l'àmbit sanitari. Aquí ens hem d'acostumar que hi seran sempre o també es pot acabar derivant en una situació similar a la que ha acabat passant amb el transport públic?
Si parleu amb personal sanitari veureu que ells estan molt acostumats a portar-se amb mascareta i, de fet, ja ni noten que la porten posada. Crec que és una mica aquest costum és bo, és sa. Perquè, com deia, les mascaretes funcionen, això no és discutible, això és claríssim. Hi ha prou dades que diuen que portar mascaretes redueix molt la transmissió de malalties. Per tant, això està clar. En un entorn sanitari és potser el lloc més obvi, perquè tens un munt de persones que estan malaltes, un munt de persones fràgils que vols intentar evitar escampar les malalties. Per tant, jo crec que això hauria de quedar. Com us deia, no canvia el fet que les mascaretes funcionen i que les malalties respiratòries es transmeten per l'aire, això no canviarà mai, això sempre hi serà. Per tant, les mascaretes sempre tindran una utilitat si es fan servir bé. Ara, és una mica el que dius, on les hem de reservar potser pels llocs on realment tingui un sentit o puguis convèncer la gent que ho faci, perquè, insisteixo, el metro té tot el sentit del món i funcionaria molt bé, però si la gent no se les vol posar, llavors és inútil tenir aquesta norma. Si pots convèncer la gent, per exemple, això, els centres de salut, que allà sí que és un entorn en el qual se les haurien de posar, suposo que la gent entendrà i se les posarà de bon gust. En el metro i els transports públics ja és una cosa més complexa, per tant, si no es fa bé, doncs, la veritat, no val la pena, tal com ho fem ara, de mantenir-ho. Per tant, entenc que es treguin les restriccions del metro, insisteixo, no és perquè el virus hagi desaparegut, no és perquè no hi hagi problemes, no és perquè les mascaretes no funcionin, és perquè simplement, tal com està la situació, no té molta lògica si la gent no fa cas. Ara, en llocs on és més fàcil fer complir la normativa, per exemple, en hospitals, crec que haurien d'intentar mantenir-la tant de temps com sigui possible, i si és per sempre, doncs per mi, endavant.
En aquest sentit, però, en la línia una mica del que li comentava abans, que és aquest mal ús que fem de la conservació, segurament de l'element, potser estaria bé que el propi centre sanitari en dispensés per les persones que entrin per assegurar-se que siguin noves. Li dic perquè jo l'altre dia m'ho plantejava, de dir, quants dies fa que porto això, ho porto perquè ho he de portar, però segurament protecció no me n'està oferint, no?
Sí, molt d'acord. Jo crec que el que hem de fer és facilitar el compliment de la norma. I en aquest sentit, disposar de mascaretes fresques quan les necessites, crec que és essencial. O sigui, passar la responsabilitat al ciutadà és un problema, perquè, com bé dius, moltes vegades ni te'n recordes. Jo mateix, allò de cop i volta, trobes una mascareta a la butxaca que dius, quant temps fa que la tinc aquí? Clar, això
és, o quantes rentadores ha passat aquesta mascareta, també.
Clar, llavors, la cosa perd tota la seva utilitat. En canvi, si tu en el moment que la necessites en tens una mà nova, doncs, clar, jo crec que això és part de la campanya, no?, de conscienciació i de tenir totes les eines a mà quan arriba el moment. Si es fa ben fet, insisteixo, la mascareta és una eina, a veure, no, ja ho hem vist, no redueix al 100% els contagis, però els redueix molt, o bastant, si més no. I tot el que podem estalviar, jo crec que és bo. Recordem, una mica amb la línia del que deies al principi, la pregunta que feia, s'ha acabat la pandèmia? No, la pandèmia no s'ha acabat, el virus aquest està amb nosaltres, també ho està el de la grip. I tendim ja, doncs, a haver passat pàgina, a normalitzar-ho, i a veure, és cert que la situació és molt diferent a l'any passat, i això no hi ha cap mena de dubte, gràcies a la vacuna, i llavors doncs, el que hem de fer és actuar diferent, però sense perdre de vista que aquest virus està per aquí rondant. Què vol dir això? Sobretot que ens hem de vacunar, la gent ha de tenir les vacunes al dia, quan toca un reforç te'l prens. S'està parlant ara d'instaurar una dosi anual per a les persones, si més no, de certes edats, com la de la grip, que se la vagin posant repetidament cada any per reforçar les defenses. Això són coses que s'haurien de mantenir i, doncs, sobretot ser conscient, si ets de població de risc, pensa que aquest virus està per aquí, que tens un percentatge de possibilitats d'acabar a l'hospital. Si les pots reduir, doncs, fes-ho tot el que puguis, vacuna't, porta mascareta, vés amb compte. Això són normes que, de moment, mentre tinguem el virus circulant, si més no, aquests nivells es mantenen i s'haurien d'intentar mantenir el màxim temps possible.
Clar, però mesures com decidir treure les mascaretes del transport públic, el que fan és que la ciutadania pensi que això s'ha acabat, no? Contribueixen a generar aquesta sensació que
totalment
ja no ens hem de preocupar per aquest virus.
El problema és que aquesta sensació ja la tenim. Si tu surts ara al carrer i preguntes a la gent si encara estem a pandèmia o què pensen de la pandèmia, el marc mental és que la pandèmia s'ha acabat. Fa temps que tenim aquest marc mental. Per això jo crec que és part del problema, que no portem mascaretes perquè ja no pensem en el virus, ja no pensem que hi ha pandèmia. Llavors, entre tots, entre els polítics, entre els mitjans, entre nosaltres mateixos, ens hem autoconvençut doncs, que ja el problema ja ha passat. A veure, només cal que parlis amb personal sanitari i a les diferents onades que van veient. O sigui, el problema del virus, de la Covid, el segueixen veient, sumat al problema de la grip, que és un problema que també, insisteixo, es redueix molt si portes mascareta. O sigui, aquests problemes són reals. I els hospitals i la primària sempre estan al punt de saturar-se i degut a aquests brots que tenim ara a l'hivern. Per tant, això existeix. El que passa és com fas entendre a la gent que això és així. Doncs això és molt difícil, clar. És sempre un problema, crec jo, de comunicació. Crec que ho hem vist al llarg de la pandèmia moltes vegades. Tu, si convences a la gent, els expliques bé que és important fer una cosa, recordem el primer confinament. Ningú va discutir el confinament. Ens vam tancar a casa i fèiem coses potser fins i tot absurdes, com gairebé canviant-nos de roba cada cop que sortíem a comprar al supermercat.
Rentar la verdura al lleixiu, això s'havia vist.
Efectivament, sí. Són coses, canviar-te les sabates, tenir dos jocs de sabates, són coses que en aquell moment la ciència que teníem, la informació que teníem, ens deia que això podia ser útil i ho fèiem sense discutir perquè enteníem que era important. Ara, si vas això, vas al metro i li preguntes a una persona, tu per què no portes mascareta? Doncs dirà, doncs perquè ja no fa falta, no? Perquè la pandèmia no és important, encara que et diguin que sí, doncs això no és important. Clar, la percepció ha canviat. Evidentment, la pandèmia ha canviat, no hi ha tanta gravetat, sens dubte, però que el fet que hi ha pandèmia encara, que tenim virus, doncs això potser encara no tenim, o potser ja hem decidit no ser-ne conscients, no? I això crec que és el que ha portat, doncs, aquesta deixadesa en tot el tema de les mascaretes i el fet, doncs, que si ho fem així realment no tingui gaire utilitat. Però, insisteixo, tenim virus, tenim pandèmia per estona, tenim persones que acabaran a l'hospital, tenim gent que està morint de Covid, tenim gent que està morint de grip, i si podem reduir aquests números, són poca gent, d'acord, és un percentatge petit, o és un número de gent relativament petit, però si pot salvar vides, ni que sigui una, i portar mascareta, doncs jo la portaria.
Però ara mateix podem dir que la pandèmia ja no està en creixement al món o hi ha diversitats de visions? Li dic perquè moltes vegades ens mirem el món davant de casa nostra, no? És a dir, ens mirem la realitat a Catalunya i l'extrapolem al que passi arreu del món, no? Llavors, arreu del món, com està ara mateix el virus? Estan apareixent noves variants? Hi ha països del món on està sent més latent aquest virus?
Sí, sens dubte, clar, si el món és Sabadell, doncs clar, això és una cosa, però si el món considerem tot el planeta, doncs la pandèmia està encara en funcionament. Bé, no cal que us expliqui el que està passant a Xina, no? Això és un exemple del que passa quan tens una població que no està ben vacunada i has de deixar de fer mesures de contenció, com ha passat després d'haver de deixar la Covid zero. Això demostra que el virus té tanta mala llet com tenia abans, si permeteu l'expressió, i que doncs, pot seguir causant una mortalitat. En aquests moments a la Xina no sabem quants morts hi ha, perquè aquestes dades doncs, les amaguen, però sempre hi ha doncs, indicacions de que hi ha hagut un brot i un pic de mortalitat important. Això passa a la Xina, és molt possible que passi a altres llocs. Tenim un continent sencer, com és Àfrica, amb una vacunació del 26%. Clar, la situació allà és molt diferent. I recordem que la paraula pandèmia vol dir una infecció que està corrent per tot el món. O sigui, encara que nosaltres estiguem molt feliços a casa nostra i aquí l'impacte de la pandèmia sigui relativament baix ara, si el virus està corrent lliurement a Xina, està corrent per Àfrica o per on sigui, les possibilitats de que aparegui una variant més complicada són elevades. I aquest és un el gran perill o la gran por ara, no? Que aquest escampall de casos que hi ha a Xina, sobretot, generi doncs, una més rapidesa de noves variants. El virus segueix evolucionant, efectivament, el virus va mutant, com sempre fan els virus, i per sort, per ara, no ha sortit cap variant especialment preocupant. Teníem la variant Kraken fa unes setmanes que semblava que s'havia d'imposar. No ha canviat gaire, sembla, l'epidemiologia en aquests moments de la pandèmia, però això pot passar perquè estem en pandèmia, és el que hi ha. Nosaltres estem molt millor, sens dubte, i per tant no crec que hàgim d'estar en una situació de pànic o tan preocupats com estàvem fa un any o dos anys, però evidentment el que tampoc podem fer és dir, bueno, no passa res, fem vida normal sense pensar en el virus, perquè el virus està allà i estem sempre amb el risc doncs, que aparegui aquesta variant, que torni a repetir la història, ho vam veure amb la Delta, ho vam veure amb l'Omicron, pensàvem, de fet, si recordeu, amb l'Omicron ja ho donàvem per fet, hi haver-hi moltes notícies dient la pandèmia s'ha acabat abans que sortís l'Omicron. Arriba l'Omicron, veiem que s'escapa dels anticossos que tenim, en part, i torna a començar tot el problema, hem de tornar vacunats, etc. Això segueix, aquest perill segueix. Passarà o no passarà, ja ho veurem, esperem que no, però mentre hi hagi pandèmia, mentre hi hagi circulació de virus a certs nivells, com està fent ara, doncs hem d'estar, si més no, alerta. Jo crec que hem de trobar l'equilibri entre el pànic i passar de tot. O sigui, si trobes un punt mig en el qual pots fer vida normal, però estàs atent i estàs vigilant, per exemple, en aquest cas, portant mascareta quan puguis, si és població de risc, sobretot, i vacunant-te quan toca, doncs això ja anirem fent mentre no aparegui realment una variant pitjor.
Sobre les variants, en aquests moments encara la predominant o la que més està dominant és la Omicron?
Sí, ara ja hem entrat en un joc de noms una mica complex, perquè abans anàvem canviant de noms, anàvem dient Delta, Alfa, Delta, Omicron, tot això. Ara ja no diem, ja no posem lletres gregues, perquè totes són familiars de l'Omicron. Ha sortit, per exemple, la Delta i l'Omicron eren de dues famílies diferents, o subfamílies, com els hi vulguis dir, però ara totes venen d'aquest tronc comú, que és l'Omicron, que sembla doncs, això, que té unes capacitats doncs, de contagi bastant difícils de superar. Però bueno, això també pensàvem amb la Delta i després va sortir un altre pitjor, o sigui que ja ho veurem. En tot cas, com que som família propera de l'Omicron, se'ls està donant lletres i altres variants sense canviar-los el nom principal. Ara tenim unes quantes subvariants de l'Omicron que es van alternant, no? I sembla que doncs, surten de lleugerament més contagioses i aquestes acaben dominant. De moment, totes es comporten de manera similar pel que fa a això, a l'epidemiologia o als casos greus. Per tant, no crec que hi hagi motiu especial doncs, per preocupar-se per les últimes variants que han sortit. Com sempre hem d'estar atents, perquè a vegades n'hi ha algunes que pinten malament, però si no acaben sent dominants, doncs, en principi doncs, no passa res.
El més preocupant què seria? Més capacitat contagiosa?
O sobretot que s'escapin dels anticossos. Jo crec que aquest és el... O sigui, sempre la selecció natural el que fa doncs, això és seleccionar els virus que es transmeten millor, que es contagien millor. Per tant, en aquest sentit, sempre podem esperar que cada variant nova que apareixi o que realment s'imposi és una que es contagiarà més. Però, sobretot, si això es manté més o menys amb el control que tenim, amb els anticossos que ja tenim, aconsegueixen controlar aquestes infeccions, doncs no notarem un impacte en més número de casos o més número de morts. Ara, quan tenim una variant que muta una mica suficient perquè els anticossos que hem generat no la reconeguin tan bé, llavors sí que és un problema, perquè llavors és quan no tenim les defenses no són tan bones, llavors el que tenim és un augment de contagis, però sobretot un augment de casos greus. I aquí és on hi ha problemes. Aquí és on s'ha de revacunar o fins i tot buscar vacunes alternatives. Recordem que tenim ara aquesta bivalent, que està més entrenada, diguéssim, de cara a l'Omicron. Això, en principi, va passar amb l'Omicron. Esperem que no torni a passar, però és una possibilitat. O sigui, no, ni molt menys podem passar pàgina en aquest sentit. Aquest és un risc que seguim tenint que aparegui una variant possiblement més infecciosa, però sobretot que trobi la manera d'escapar en part, perquè al 100% no crec que passi, però que pugui escapar en part a les defenses que ja hem generat. Si això passa, doncs això, hem de córrer a revacunar-nos, hem de córrer a fer campanyes, que pot ser complicat. Insisteixo, és un risc, però no vol dir que hagi de passar, ni vol dir que sigui molt alta, probabilitat molt alta que passi. Per tant, com dèiem abans, res de pànic, però també, si més no, tenir present que això és la possibilitat que està per aquí.
Parlava abans de la vacunació, perquè aquí crec la primera i la segona dosi vam córrer tots molt, no? La població en general, com a mínim a l'estat espanyol i a Catalunya, com passen moltes campanyes de vacunació, especialment de les criatures, no? Les xifres de vacunació van ser molt altes. A partir d'aquí va haver l'onada Omicron, i a partir de l'onada Omicron sembla que la necessitat, per dir alguna manera, o la voluntat de seguir-nos revacunant, sobretot a la població jove, no a la població de més risc, no ha anat en consonància, no?
Uh-huh. I fins i tot la de risc, em sembla que no ho té molt present, això. És exactament el que dius, o sigui, Catalunya, Espanya, Europa en general, però sobretot Espanya és un dels països que més es va vacunar a les primeres tandes. Gairebé tothom porta la primera i la segona dosi, això crec que és molt important, i va estar molt bé i va ajudar molt a canviar el panorama, sens dubte. A partir de la tercera o quarta dosi entrem una mica en el que dèiem, no? Aquesta sensació de que bé, ja no fa falta, no? De la mateixa manera que ja no fa falta la mascareta, doncs ja tampoc fa falta vacunar. Això és un error, pel que dèiem abans, perquè les vacunes que tenim i les infeccions mateixes generen anticossos, però aquests anticossos tenen una durada, i això hi ha moltes gràfiques, hi ha moltes dades, i hi ha molts articles que us ensenyen com els anticossos van baixant progressivament amb el temps, i això implica doncs, que hem d'anar revacunant. No és una cosa estranya, això, insisteixo, ho hem vist amb la grip, ho hem vist amb altres vacunes, amb altres virus, doncs que la vacuna que tens, els anticossos que generes no duren per sempre. Hi ha altres, en canvi, doncs, que et vacunes una vegada quan ets petit i ja tens anticossos per tota la vida. Aquest no és així, doncs ja això ho hem de saber. I per què és important? Doncs el que deies, la gent jove sempre té una mica més de marge, perquè les possibilitats d'acabar a l'hospital són poques, però la gent gran no té excusa. Llavors, és molt important que quan et diuen hi ha una nova campanya de vacunació, hi ha una nova tanda, doncs ho facis perquè et redueixes molt el risc. A veure, cadascú després, a veure si vols jugar a la ruleta, doncs tu mateix, no? Però la veritat és que fa molta diferència tenir una immunitat bona i alta, elevada, i no, doncs, que no tenim els anticossos que estan a la baixa quan t'infectes. És un problema que no és nou, o sigui, és el mateix problema que tenim amb la grip. Hi ha molta gent, molta població de risc, molta població fràgil, que no es vacuna de grip cada any, i això bé, doncs acaba tenint un impacte i una mortalitat. Aquest virus, recordem, de la Covid, és fins a 10 vegades o més tòxic, diguéssim, que la grip, causa una mortalitat molt més elevada que la grip. Per tant, més motiu encara perquè la gent que pot acabar a l'hospital intenta evitar-ho. I, bueno, és una mica el que dèiem, comunicació i ser didàctics amb aquest tema. Doncs entenem la gravetat, siguem proporcionals, o sigui, no espantem a la gent, no cal, però tampoc duguem aquesta idea doncs, que ja està, o sigui, ja no hi ha pandèmia, no? El virus està aquí, estarà aquí amb nosaltres molt de temps i tots els que tenen més risc d'acabar amb un cas greu, doncs sigueu conscients d'això. I si això, si podeu portar mascaretes tant com sigui possible, si podeu anar en compte, si podeu vacunar-vos, doncs us estalviareu molt un ensurt si acabeu a l'hospital.
Clar, aquí hi ha molta població, potser més segment jove, que ha passat el virus una o dues vegades i el raonament és, a veure, si he agafat la grip i ho he passat pitjor que amb el Covid, no? No sé per què m'he de vacunar del Covid, si al final és un refredat, si el Covid el passes com si res, si no et fas el test ni tan sols saps que l'has passat. Això és una sensació, crec, bastant palesa en molts segments de la població. Això justifica no vacunar-nos? És important vacunar-nos encara que l'haguem passat lleu perquè pot ser que algun dia la passem greu? Què els hi diria a aquests ciutadans?
Ara, jo us puc dir el que crec personalment, no? Jo el que faig jo i el que faria jo. Aquest virus, per començar, no és el virus de la grip, és un virus molt diferent, que infecta molts teixits. No és només un virus respiratori. O sigui, els virus respiratoris es queden als pulmons i donen problemes allà, poden donar problemes molt seriosos, però es queden als pulmons. Aquest virus va per tot arreu i no l'entenem encara. Tenim tota aquesta part de la població que té una Covid persistent. S'està parlant de fins a un 10% dels infectats acabant amb Covid persistent. Dintre del grup de la Covid persistent hi ha molta gent jove, de fet hi ha més gent jove que gent gran, i això és una cosa que no entenem. No sabem quines conseqüències té aquest virus a llarg termini. Jo, si puc evitar contagiar-me, doncs ho intentaré evitar, sobretot per això, perquè aquesta incertesa de, primera, de tirar els daus que toqui la Covid persistent, que en alguns casos no és res, però en alguns casos pot realment canviar-te la vida, perquè hi ha gent que no pot fer vida normal des de fa anys degut a això, i això és una realitat. I, més encara, no sabem quines conseqüències tindrà això a 10, 15, 20 anys vista, perquè aquest virus es queda als teixits, fa un dany al teixit, va al cervell, va als músculs, va als nervis, i esperem que no doni problemes molts problemes a llarga durada, però no ho sabem en aquests moments. Per tant, la gent gran, molt clar, la gent amb patologies, amb problemes previs, i la gent gran, claríssim, perquè tenen un risc més elevat de tenir una Covid seriosa i pot fins i tot morir. La gent jove, per la incertesa aquesta de, a veure, no és un refredat, insistim. Com que anem venent aquesta història que això és com la grip, o menys, doncs ens quedem, estem minimitzant una mica el risc que pot tenir això. Per tant, sobretot, compte, jo diria.
Per acabar, quan podrem dir que la pandèmia s'ha acabat? Què haurà de passar?
Doncs que el virus realment a tot el món deixi de circular als nivells que està circulant. És un problema global, la pandèmia és un problema global, i l'OMS algun dia, doncs, quan tingui totes les dades que li suggereixin això, dirà s'ha acabat la pandèmia. Que el teu país estigui bé no vol dir que s'hagi acabat la pandèmia, pel que dèiem abans, perquè mentre hi ha virus circulant, el virus pot tornar. Per tant, una pandèmia, prenem-nos seriosament la paraula pandèmia, però la pandèmia és un problema global. Per tant, quan s'acabi, s'ha acabat de manera global. I mentre estiguem en països com la Xina o, com us deia abans, Àfrica, amb aquesta poca protecció, doncs tindrem virus i tindrem pandèmia durant temps.
Moltíssimes gràcies, doctor Massip, per haver-nos atès. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
A vosaltres, que vagi bé.